Què tal? Bona tarda. Passo un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer prèvia, com tots els divendres, del cap de setmana esportiu. D'entrada de la 11a jornada, la tercera catalana de futbol. Aquest cap de setmana, els dos equips de la Unió Esportiva Sitges juguen fora de casa. El primer equip ho farà a Igualada, a les Comes, davant el Montserrat Igualada, un Montserrat Igualada que ve de perdre els dos últims partits. Malgrat tot, desplaçament com sempre complicat per als homes de Víctor Doñate, un Sitges que viatjarà amb baixes importants. A partir diumenge a les 5. Mentre que el Sitges Sobrense també jugarà, com dèiem, fora de casa, visita el camp de la Satàlia per enfrontar-se al Poble Sec. Serà diumenge, un pèl més tard, a partir d'un quart de set de la tarda. En farem prèvia, com dèiem, d'aquesta 11a jornada tercera catalana en els seus grups 12 i 10. En bàsquet, a la Copa Catalunya, jornada número 7. El bàsquet Sitges, després de la victòria contundent davant el Cantaires de Tortosa, en el que va ser fins ara el millor partit de la temporada, visita una pista sempre complicada com és la del Círcul Cotonifici de Badalona, partit que jugarà aquest diumenge a Badalona partint de 3 quarts de 6 de la tarda. També parlem d'hoquei patins a la primera catalana, jornada número 9. El Club Patí Subursitges juga avui a la nit, ho farà a partir de 3 quarts de 10 a Terres Lleidatanes, a la pista del Club Patí Belllloc. En rugby, el primer equip de l'Rugby Club Sitges està a dos partits de finalitzar la fase prèvia a Divisió d'Honor Catalana. El penúltim partit d'aquesta fase prèvia el disputarà demà dissabte. Ho farà a Santa Bàrbara a partir de les 2 de la tarda davant el segon equip del Club Natació Poblenou. En el nostre bloc poliesportiu destacarem també que les gimnastes del conjunt juvenil 7 del Club Rítmica Sitges Garraf participen aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya base a Múrcia. Després de 15 anys, un equip del Rítmica Sitges Garraf torna a presentar un equip en una competició estatal. Més poliesportiu, el sitgetà Dani Sala, que participarà també en aquest cap de setmana a la darrera prova del Campionat d'Espanya sub-18 de motocross que es disputa al Canyís. Saludarem d'aquí uns moments Francesc González, president de la penya d'escacs del Casino Prado, que ens durà la darrera hora de la participació de la Martina Lázaro en el Mundial d'Escacs, que té lloc encara a dia d'avui a Santiago de Compostela. Saludarem també Camilo Hanglin, entrenador del Rugby Club Sitges, i Sergio Pérez, el jugador del primer equip del Club Patí Subursitges. Comencem.
Liquidació per tancament. 50% de descompte en tots els nostres articles. Sí, sí, ho has escoltat bé. 50% de descompte al Bazar Xinès de Carretera de les Costes. Tots els nostres articles al 50%. Fins al 31 de desembre. Bazar Xinès, a Carretera de les Costes, número 20. Sitges, en traspàs.
La Generalitat, al teu costat.
Les inclemències meteorològiques dificulten la circulació i augmenten el risc d'accidents. En cas de pluja, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Si hi ha boira, millor no avançar i utilitzar llums d'encreuament i antiboira. Amb neu o gel, conduir amb suavitat, no frenar bruscament i assegurar-nos de portar les cadenes. Els dies de fort vent, vigilant els avançaments de vehicles de grans dimensions.
I en tots els casos, extremar al màxim les precaucions.
012, la Generalitat, al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, 4 i 5 minuts de la tarda, comencem ja a fer prèvia, com tots els divendres, d'aquest nou cap de setmana esportiu que tenim, com és aquell qui diu, al tombant de la cantonada. I comencem ja repassant tot el gruix de partits en matèria de futbol base, els partits que disputaran tant demà com demà passat els equips de la Blanca Subur. Ens n'informa, com cada setmana, l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Començant, com sempre, pel juvenil de Preferent, que a veure si és capaç de superar amb aquest petit sotrac en el que sembla haver-se instal·lat amb el partit que juga demà amb Gavà.
Doncs aviam, sí, demà a les 6:30, Escola Futbol Gavà, Blanca Subur, aviam si podem recuperar-ho, encara que aquest van dos punts per sobre nostre i van fent els seus deures, 4 guanyats, 4 perduts, aviam.
Bé, doncs veurem demà, com dèiem, aquest partit que jugarà amb la juvenil al camp de l'Escola Futbol Gavà, a partir de 6:45.
Continuem pel juvenil B, que jugarà diumenge a les 4:30 a Pinsbens contra el Sant Sadurnià. El cadet A també jugarà diumenge a les 12:30 a Pinsbens, també contra el Sant Sadurnià. El cadet B descansarà. En categoria infantil, l'infantil A jugarà dissabte al camp del base Vilanova i la Geltrú a les 4:00 PM. L'infantil B jugarà dissabte a Pinsbens a les 4:00 PM contra el base Vilanova i la Geltrú. El C jugarà també diumenge a les 10:00 AM a Pinsbens contra el Gelida. En categoria L20, l'L20A jugarà dissabte al camp del Prat a les 12:00 PM. L'L20B jugarà dissabte a Pinsbens contra el Mascatarro a la 1:15. L'L20C jugarà també demà dissabte a les 4:15 a Pinsbens contra el base Vilanova i la Geltrú. L'L20D el dissabte a les 9:00 AM al camp del Quintinenc. I finalment l'L20E jugarà també demà dissabte a les 11:30 al camp del Cubelles. En categoria Benjamí, el Benjamí A jugarà demà dissabte a Pinsbens a les 12:30 contra la Fundació Unió Esportiva Cornellà. El Benjamí B jugarà també demà dissabte a les 12:15 al camp del Sant Sadurní. El C jugarà a Pinsbens a les 12:30 contra el Patí Sant Ramon. I finalment el D també demà dissabte a les 10:45 al camp del base Vilanova i la Geltrú. I aquesta setmana ens toca el base Vilanova i Geltrú, l'avorrirem.
Sí.
I el Sant Sadurní em sembla que també.
També. Hi ha uns quants enfrontaments, com ens ha recordat el mateix Isidre. Doncs Isidre, gràcies per haver-nos informat una setmana més. Que vagi molt bé, bons resultats, bona sort i fins dilluns.
Gràcies, ens veiem. Adéu.
Quatre i gairebé 9 minuts de la tarda. Seguim amb més futbol base per repassar tot seguit els equips de la Unió Esportiva Sitges, començant pel seu juvenil A, que jugarà al camp del base Marc Bartra. Ho farà demà dissabte a les 4:00 PM. El juvenil B juga a Aiguadols, farà davant el base Olèrdola diumenge a 4:45 PM. Els dos cadets, tant l'A com el B, juguen a casa. El cadet A davant l'Escola Futbol Gavà demà dissabte a les 5 i el cadet B davant el base Olèrdola diumenge a 2:45 PM. Els tres infantils també juguen a Aiguadols. L'infantil A rep el Piera diumenge a 12:45 PM. L'infantil B rep el base Olèrdola demà dissabte a les 9. I l'infantil C té derbi amb el Ribes demà dissabte a la 1:20. Pel que fa als equips alevins, una mica de tot. L'Alevi A, per exemple, juga a les instal·lacions de Can Barça, a Sant Joan d'Espí, davant el Futbol Club Barcelona, demà dissabte a 9:45 PM. L'Alevi B és dels Poquets, que juguen aquí a casa, en rep el Ribes, demà dissabte a les 12. L'Alevi C juga al camp del Martorell Associació Esportiva, ho farà diumenge a les 9. El D, al camp de la Granada, demà dissabte a les 10. I l'E i el F, tots dos, al Bosc de Plaça, davant el Club Deportiu Ribes, tots dos a 9:45 PM de demà dissabte. Pel que fa amb els benjamins, el Benjamí A de Preferent juga amb el camp de la Fundació Esportiva Cornellà, ho farà diumenge a 12:45 PM. El Benjamí B, al camp del Vegas, demà dissabte a les 10. El Benjamí C, al camp del Vilanova, demà dissabte a 1:15. Mentre que el Benjamí D rebrà a la Granada, amb demà Aiguadols, a 1:15. I el Benjamí E també juga a casa, en rep el base Olèrdola, diumenge a 11:15 PM. Finalment, pel que fa al prebenjamí, Aquest juga fora de casa, ho farà en el camp del Sant Sadurní, diumenge a 1:15 del migdia. Temps també per repassar la jornada en futbol femení a la segona divisió, grup primer, jornada número 6. El primer equip del Sitges Sobrense juga amb el camp del Sant Sadurní, al camp de la Triola de Sant Sadurní d'Anoia, demà dissabte a partir de 5:45 de la tarda. En categoria cadet, també partit de la sisena jornada, amb el Sitges Sobrense també juga fora de casa, ho farà amb el camp del Club Gimnàstic de Manresa, amb el camp de futbol Gimnàstic Parc de Manresa, demà dissabte a 1:15 de la tarda. I finalment l'equip infantil de segona divisió afronta la sisena jornada jugant aquí a Aiguadols davant el club de futbol Molins de Rei. Serà diumenge a 1:15 del matí. I posem aquí també una miqueta de futbol sala perquè en aquest diumenge es disputa la primera jornada de Copa de la Lliga Vila de Sitges. 2 partits. A partir de les 8 del vespre, l'enfrontament entre el Foot Rock Club davant el Sucrense i a partir de les 9, el Can Llopis Dulcor Pastisseria. I una mica de poliesportiu també per recordar, tal i com els en dèiem en començar amb aquest temps d'agenda esportiva, que les gimnastes del conjunt juvenil 7 del Club Rítmica Sitges Garraf participen aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya base, que té lloc a Múrcia fins aquest diumenge. Aquest és el segon cop en la història del Club Rítmica Sitges Garraf que participa en una competició d'aquest nivell. La primera vegada va ser ara fa 15 anys. I un altre sitgetà, en Dani Sala, que participa en aquest cap de setmana a la darrera de les proves del Campionat d'Espanya Sub-18 de motocross, que es disputarà amb el Canyiz, concretament a les instal·lacions Motorland Aragón. I encara una més, perquè en aquest cap de setmana el Club Nàutic Sitges acull l'edició número... de l'edició d'aquest any 2018, volíem dir, de les Copes d'Or de Sitges. Hi competiran embarcacions de les classes patí a vela, patí júnior, catamarà i monobux. Endavant un parell de minuts, si serà 4:45 de la tarda. Des del passat cap de setmana, tal com ja els vàrem comentar el dilluns, la jove jugadora de la penya d'escacs del Casino Prado, Martina Lázaro, es troba a Santiago de Compostela participant en el Campionat del Món d'Escacs. Recordem que la Martina té només 8 anys i ha pogut accedir al Campionat del Món gràcies a la seva tercera posició en els Campionats d'Espanya que es van disputar a Granada el passat mes de juny, el que li va suposar una beca per part de la Federació. Ens acosta la darrera hora de la participació de la Martina en aquest Mundial d'Escacs. El president de la penya d'escacs del Casino Prado, en Francesc González, que el tenim ja amb el telèfon. Francesc, bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Què tal?
Molt bé.
Home, entenc, entenc que com a president de la penya, contentíssims que...
Home, és un orgull.
Que una jugadora com la Martina, tan joveneta, amb només 8 anys, estigui representant la penya i, en definitiva, Sitges en aquests campionats del món.
Exacte, com dius molt bé, no solament és a la penya, sinó que és a Sitges. Uh-huh. No s'havia donat mai aquest cas. És una fita històrica. Mai un jugador havia pogut representar doncs, en un campionat del món, que és un event importantíssim.
Està clar que sí. Ens pot cridar l'atenció, més o menys, Francesc, el fet que una nena en aquesta edat, 8 anys, pugui estar ja participant en un campionat del món.
Bé, els escacs és un joc que està calculat que des de a partir de 6 anys doncs comencen a aprendre molt. Aquestes edats són persones que absorbeixen de seguida tot el que els dius, no?
Sí.
Ella realment és una gran promesa, vull dir, ella és una noia que ha destacat moltíssim i només fa 2 anys que ve a l'escola. Vull dir, clar, està jugant amb jugadores com ella. Vull dir, evidentment està fent el sub-8, que és un campionat del seu nivell d'edat, no?
Està clar.
I ella doncs, s'ha guanyat aquest dret perquè, vull dir, bueno, doncs ha anat adquirint una experiència i un nivell i no només s'ha guanyat per mèrit propis, perquè, com que et dic, va quedar ben classificada en primers llocs a Catalunya, això li va donar dret a jugar a Espanya. Espanya, com has dit molt bé, va conquerir el tercer lloc, a Granada li ha donat el dret a cotejar-se amb les millors jugadores del món del seu tram d'edat, no? Vull dir, evidentment, no és matemàtic, això. Ell ja té una edat i, evidentment, des de partir de 6 anys, doncs ha anat aprenent i no tothom, això no és matemàtic, no? Vull dir, cada un aprèn amb més o menys velocitat, no? I ell, evidentment, té unes condicions, ja ens ho van dir els monitors que tenien amb ella, els entrenadors, que tenien possibilitats i, evidentment, doncs, no? Està destacant moltíssim, estem molt contents.
Clar, ens deies, Francesc, fa uns moments, està a la penya des de fa un parell d'anys, és a dir, ella va començar amb 6 anyets i en 2 anys entenc que la seva progressió ha estat gairebé meteòrica.
Meteòrica, sí, no sabem on té el sostre, vull dir, evidentment, cada any que passa, vull dir, millora molt, vull dir, la prova està doncs, en aquests competicions que està jugant, no? Vull dir, destaca molt moltíssim i és una de les grans promeses de l'escola que tenim actualment.
Amb la Martina tindrem per ser ocasió de parlar també amb tu mateix i amb la seva mare quan vingueu el proper dia 20 aquí a la ràdio, però en fi, per les notícies que us puguin estar arribant, Francesc, més enllà dels resultats que ara en parlarem, com està ella, com es troba, com ha afrontat aquesta situació?
Ella està enfrontant a una gran competició. Vull dir, ella té molta il·lusió, però clar, és realista i clar, porta 3 partides perdudes en quatre rondes i clar, això pues, clar, no deixa d'impactar, no? Però vull dir, bueno, està molt ben portada i vull dir, ella la moral la té intacta. No puc estar amb ella, no t'ho puc dir de primera mà,
ja.
Però les referències que m'arriben és que ella tirarà endavant i vull dir, són moltes rondes, això és molt llarg. Vull dir, ella pensa que té en el seu rànquing de sortida, té 80, pensa que allà hi ha uns 2.000 nens, entre nens, nenes i trams d'edats, no?
Sí.
Ella té en el seu grup de sub-8 nenes, doncs té 84 jugadores, però ella està en el rànquing en el 64. Imagina't, això el dona un marge d'un indicador de la duresa de la competició, no?
Oh, i tant.
Vull dir que, clar, vull dir 64, de té 84, vull dir, el normal és que li passi el que li està passant, no? El que passa és que quan vas perdent, clar, al principi sempre és una partida, bueno, va a la segona, va. Quan portes tantes, s'ha de fer una mica de teràpia psicològica perquè no se'n sorri, no? Però jo crec que està molt ben preparada i està animada i jo penso que remuntarà. Avui jugo amb una altra espanyola, amb l'Escarlata Alonso, que no sé de quina federació espanyola és, però és espanyola, que també està per sobre d'ella, també és el 40 i pico rànquing, tampoc ho tindrà gens fàcil, a veure si pot sumar punts, vull dir. Però clar, tot el que està fent ella aquí és acumular un bagatge d'experiència que això en el futur, en els escacs, quan jugues un torneig, encara que perdis, si el torneig és molt bo i la gent és molt bona, el que fas és acumular experiència, no? I això et surt 24, no? Vull dir, a millor fa un campionat per equips fantàstic, no? Vull dir, perquè tot això és un bagatge que ja va adquirint, m'entens? Vull dir?
Sí. Ella està allà des del passat cap de setmana, va marxar amb el seu pare,
si no
l'entès,
sí.
I té el suport també d'un tècnic, no?
Té la federació li ha creat un entrenador,
sí,
a la seva disposició, que és, doncs, que és l'analitza les partides i és el que li fa una mica tota la formació tècnica que requereix un campionat d'aquesta envergadura, no?
I ella, evidentment que no ho pots saber, no?, perquè no estàs allà, però com ha afrontat aquesta situació, sobretot des del punt de vista més no tan esportiu, sinó més emocional, no?
De jugar al campionat o
el moment
en què està ara?
De fer front a un campionat del món, clar.
Imagina't la il·lusió.
I tant.
Ella està que no cap en si, no? Vull dir, és una noia molt emotiva, vull dir, té molta il·lusió per a totes les coses, no? Vull dir, i evidentment ella està il·lusionadíssima i, vull dir, contentíssima. Espero que el fet que perdi per partides no li nervi la moral, espero que no, vull dir, i que ella sigui conscient que està jugant amb l'elit del món, vull dir. Vull dir, tu penses que de tot el món hi ha 84 noies que estan classificades aquí, vull dir. I amb una és molt gran, m'entén.
Clar, aquí suposo, Francesc, que hi ha una feina per part d'aquest tècnic una mica més també psicològica, no?
I de son pare,
Clar.
Que està amb ella. No només és purament tècnic, sinó que a més és una cosa psicològica, perquè vull dir, jo tampoc tinc que pensar com ha perdut, però vull dir, igual la partida està bona i al final ha hagut un error, vull dir, clar, això quan perds, hi ha moltes maneres de perdre una partida, no? Vull dir, llavors hi ha aquí a darrere té que haver una feina de remuntar i de posar-la una altra vegada en òrbita per poder jugar a l'estat següent.
I en el cas de la Martina, perdona, Francesc, clar, és una nena que està acostumada a guanyar i de cop i volta veus que comences a perdre, clar, això també s'ha d'assumir.
Bueno, però ella s'ha d'assumir, però ella ha de ser conscient que està jugant
amb les millors
noies del món, no? Amb les millors noies del món, no?
Està clar.
Ha jugat amb una portuguesa, amb una turca, amb una grega, vull dir, totes eren d'un rànquing molt més gran que el d'ella, molt més a priori, no? Ella, vull dir, no és una de les que ja tirem per moltes vegades. La lògica, a vegades, vull dir, aquí no hay el campo embarrado y el día que llueve el árbitro que no te, sí. Que no te puede favorecer. Aquí és el que hi ha, m'entens?
Sí, sí.
I si aquesta noia té un rànquing més bon que ella, doncs vull dir, el més segur és que li costi patir molt i que perdi, no? Però bueno, no se sap mai, no?
I de ben segur, Francesc, que hi haurà un abans i un després per ella.
Evidentment, això per descomptat. Uh-huh. Això per, i tot això està acumulant. Això, ella aquesta experiència i aquesta il·lusió que té, això ja ho té, això ho té adquirit ja. I segurament en el futur, vull dir, ella li sortirà per un postulat positivament, evidentment. El que passa que hauria de trencar aquesta dinàmica de resultats per ella, vull dir, no? Perquè una mica s'animi, no? Vull dir, perquè si vas acumulant pèrdues al final, per molt que t'estimulin, per molt que t'animin, vull dir, quedes una mica tocant, no? Vull dir, esperem que avui, a veure si avui pot puntuar i demà tenen un descans, em sembla, demà passat. Uh-huh. I això és un tornar a començar, no?
Ja.
Perquè són moltes rondes, vull dir, són 10 rondes i...
N'aconseguir guanyar una, però, no? Ens deies?
Perdona?
N'aconseguir guanyar una, però...
És una diària. Així guanya Tonet, té un punt de 4.
Val.
Un punt de 4. Va guanyar amb l'altra espanyola, amb Maria Alonso, la va guanyar,
uh-huh.
I les altres tres, amb la turca, la portuguesa i la grega, ha perdut.
D'acord.
Però que totes elles tenen més rànquing que ella, vull dir que... Era esperable, vull dir, una era tenir el 22, una altra 43, va guanyar una que tenia el 44 i ella, vull dir, té el rànquing que té.
Sí, sí, el 60 i pico, com ens deies, em sembla.
Això, 64.
Ah, està molt bé.
Totes són més fortes que ella, en teoria.
Diguem que es va imposar la lògica, en aquest sentit.
En aquest sentit que va guanyar, no, perquè, vull dir, l'altra tenia el 44 i ella tenia el 64.
Sí, sí, no, dic
però,
que...
Però una bona partida...
En les que va perdre, em referia.
Ah, sí, les que va perdre, la lògica és molt important, l'imagina't.
Uh-huh.
Si l'ha donat el 22 i ell té el 64, doncs el més normal és que vagi... I, a més, ara no recordo els colors que va jugar, però si sobre jugat en negres, però, vull dir, clar... més fals, no?
Gairebé per anar acabant, Francesc, el campionat finalitza el dia 16, és a dir, encara sí. Queden uns quants dies. Ella estarà fins al dia 16 allà o torna abans?
Sí, torna el dia 16, sí.
D'acord. Bé, doncs...
I llavors estarà aquí, com l'ha quitat la setmana, que t'escatxi, pobre,
que recuperi
energies, i el dilluns, si Déu vol, el dimarts del dia 20, que recordar que vam quedar,
sí.
Doncs vindrem i la veuràs en viu i en directe, que
molt bé.
És molt bufona. I li
podrem preguntar moltes coses.
I tant, home. I és la que podrà portar, explicar més coses, no? Ho està vivint en directe.
Segurament.
Les seves emocions,
segurament.
Per ella, no? Per molt que nosaltres suposem que té,
sí,
ella
sí.
Les està vivint, no?
Segurament. Doncs res, Francesc, ens emplacem el dia 20. Gràcies. Sí. Volíem saber una miqueta com li anava a la Martina després d'aquests primers dies de competició i, en fi, que tot sigui positiu i experiència,
veure,
com deies, per ella.
Ha tingut un tram del campionat, fa més punts que en el primer, i comença a remuntar i comença a il·lusionar-se ella, també, més encara del que està, que suposo que ja ho està molt, perquè, com deies abans, participar en un event d'aquesta envergadura, doncs vull dir, això no,
sí, sí.
No per tothom. No
està a l'abast de tothom.
Aquí a Sitges no s'hi havia produït mai, vull dir, també a vegades.
Francesc, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres per marxar amb nosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda, adéu-siau.
Bé, doncs, d'entrada, com ja vàrem piular el passat dissabte, felicitats a la Martina perquè aconseguir estar en un campionat del món amb només 8 anyets... Escolteu-me, això és, com es diu en aquests casos, palabras mayores, i tota la sort del món. A veure si aconsegueix remuntar una miqueta aquesta situació. És evident que no se li poden demanar resultats, però una miqueta el que explicava el Francesc, no? A nivell de la seva moral, de la seva confiança, si pot esgarrapar algun que altre bon resultat, doncs per ella serà fantàstic. Amb la Martina tindrem ocasió de parlar amb el proper 20 de novembre, el programa Al Matí amb nosaltres. La Martina, evidentment, no vindrà sola, vindrà acompanyada de la seva mare i també del mateix Francesc González. Ara mateix, 4:24, seguim amb més coses. Anem al rugby. Aquest cap de setmana es disputa la sisena jornada a la Divisió d'Honor Catalana. Demà, a partir de les dues, a Santa Bàrbara, el primer equip del Rugby Club Sitges rep el segon equip del Natació Poblenou. Ara mateix, quan falten dues jornades per acabar la fase prèvia, el Rugby Club Sitges, recordem, es troba amb dues victòries, un empat i una derrota. Li queda, com explicàvem ara, amb el Poblenou, el segon equip del Poblenou, i acabarà amb aquesta fase prèvia jugant a Granollers, amb l'Espartans de Granollers. Amb una victòria s'asseguraria, per tant, la classificació per la següent fase de Divisió d'Honor Catalana. Tenim al telèfon l'entrenador del Rugby Club Sitges, Camilo Hanglin. Camilo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pitu, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
¿Otra temporada más?
Sí, otra temporada más.
Al frente de estos muchachos que bueno, que el año pasado...
El año pasado hicieron un milagro, que todavía no tenemos la perspectiva del tiempo como para que nos demos cuenta del milagro que hicieron.
Está claro que la perspectiva del tiempo nos dirá de aquí a unos años que lo que hicieron pues fue, vaya, una proeza, como se dice en estos casos. Este sí. Año la cosa ha cambiado, aunque se empezó ganando, llegó esa derrota el pasado día 20 de octubre en el campo de CEU. Te pregunto, ya no por la derrota, sino cómo el equipo la asumió. Porque cuando uno gana tanto y gana y no deja de ganar, cuando le llega un palo, ¿cómo se afronta?
Malamente. Es difícil. A ver, es una de lo que conlleva jugar un deporte, ¿no? Gana uno solo. Juegan dos. Lo que pasa es que estábamos muy mal acostumbrados.
Por eso.
Un año que no perdíamos. Mucho tiempo sin perder. Es cierto que hay partidos que si vienen del campo, por ahí... habíamos perdido en ciertas fases del juego, luego el resultado siempre nos había sido benévolo y habíamos ganado, pero muchas veces con suerte. Sinceramente, partidos parejos, en el pasado hubo dos o tres partidos muy parejos que lo ganamos, en los últimos minutos o sacando valor de algún lado.
Sí.
Tuvimos suerte. Este año no estamos con tanta suerte.
Ya, te quiero preguntar, el partido que jugáis en Tarragona, que lo empatáis... ¿Ese partido ya fue como un aviso?
Sí, está claro. Está claro, y yo pensé que era suficiente, tal vez. A ver, ¿no? Era lo mejor que nos podía pasar, digamos, perder, pero sin perder, empatar. Bueno, a ver, muchachos, dense cuenta, tenemos que entrenar. Pero no fue así. Está difícil este año. La verdad que tenemos muchos chicos que, bueno, como son amateurs, ya lo sabemos, están mucho comprometidos con sus trabajos, sus estudios. Y ahora hemos tenido en los últimos días, en los últimos 20 días, una mini plaga de lesiones, que todas recuperables, y 20 días, 40 días de recuperación, y vuelven, bueno, pero mientras está sacando jugadores de la chistera.
Gente que ya no está, gente que ha llegado nueva, claro, todo requiere su proceso, ¿no? Supongo, Camilo.
Sí, bueno, a ver, para que entiendas, de los 8 delanteros más o menos titulares, en este momento están jugando... Tres. Los demás no juegan el fin de semana. Bueno, ¿por qué? Porque por lesiones, por estudios, por esto, por lo otro, los demás no han venido y no les toca jugar.
Por lo tanto, a partir de un poco de esta premisa, de este equipo que poco o nada tiene que ver con el de la temporada pasada, ¿qué se le puede exigir? ¿Qué se le puede pedir? Cuando uno viene de lo que viene, ¿no? De ser campeón, de ganarlo todo...
Bueno, exigir siempre lo máximo que podamos. Es difícil, hay que volver a convencer gente. La verdad que hemos tenido también un bajón en el sentido de los jugadores que suben. Los últimos dos años hemos tenido muy pocos jugadores que se han quedado jugando.
Ya.
Muchos han tenido que trabajar o estudiar o emigrar por diferentes razones. Y entonces se nota ese bajón de durante dos años no recibir nadie de la cantera cuando es un club que está confiando totalmente en la cantera. Es decir, no un jugador de afuera, sino que los que vienen de abajo juegan. Si te pasan dos años donde había pocos y esos pocos no vienen, se nota ese insumo, porque como se retira gente por arriba, entra gente por debajo. Pero los últimos dos años han sido flojos en ese sentido. Muy pocos jugadores se han mantenido en el equipo.
Hablas de la cantera, Camilo, una cantera que está empezando a dar sus frutos, como mínimo también a nivel de resultados, ¿no? Tenemos un sub-18 que está ahí con buenos resultados, los dos equipos infantiles, los sub-14 también, en fin, que No sé si en ese sentido se puede estar tranquilo.
Sí, yo, porque hace muchos años que estoy en este club, son como oleadas, ¿no? Alguna ya. vez hasta creo que he usado la metáfora contigo.
Sí.
Son como oleadas, a veces las aprovecha, a veces la ola es pequeña, cortita, a veces la ola es grande. Los años que se ponen buenos son cuando tienes 3 o 4 oleadas seguidas de unas olas de buen tamaño. Venimos de 2 años muy muy bajitos, la oleada fue muy baja, y ahora vienen 4 años de oleadas grandes, chicos, de 10, 12 chavales que podrían jugar en el senior del CITES si se pusieran en el sistema sin ningún problema durante 4 años. Es decir, este es un mal año, pero es el resultado del trabajo de años anteriores, ¿no?
Es decir que, bueno, vienen años, en este sentido, buenos.
Sí, hay que tener paciencia. De delantera estuve gente. Hay que tener paciencia. En nuestro caso no tenemos otra. Habrá otros clubes que podrán decidir si compran un neozelandés, si contratan un inglés. Nosotros tendremos que tener paciencia y aguantar con lo que tengamos, como siempre.
Bueno, estáis...
Eso es lo que un club amateur tiene este sistema, no tiene otro.
Está claro, está claro. Camilo, estáis a una victoria de aseguraros un poco la clasificación para la siguiente fase en División de Honor Catalana. Os enfrentáis mañana al segundo equipo de Poblenou y acabáis en Granollers. Bueno, veremos cómo responde el equipo, ¿no? Pues claro, ha estado, me parece que un par de semanas sin jugar.
Veremos cómo responde.
Ya.
Y lo que te digo, especialmente los delanteros, tengo jugadores muy nuevos en sus puestos que van a hacer lo posible y va a ver cómo nos sale mañana, ya lo veremos. Los demás, las tres cuartos siguen teniendo una buena planta y son más o menos los mismos. Intentamos no desarmarlos, ¿no?
Y un poco CEU os demostró que como mínimo está a vuestro nivel.
Sí, CEU muy serio en defensa, nosotros no supimos. Ni siquiera los jugadores que habían en el campo no entendieron ni siquiera el por qué pasaron las cosas, por qué nos estaban superando. Hay que entrenar.
Entreno i a veure què resultat se da mañana. Com dèiem, el primer equip jugarà a les dues a Santa Bàrbara davant el segon equip del Poblenou. N'hem pogut conversar amb el seu entrenador, amb Camilo Hanglin. Camilo, gràcies per atendre'ns novament. Que vaya muy bien.
De nada, cuando quieras, Pitu.
Que vaya muy bien, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Ho recordem una vegada més, la derrota que va patir el Rugby Club Sitges el passat 20 d'octubre en el camp del CEU va venir després de 26 partits invicta, els 23 de la temporada passada més 3 de l'actual, que van venir en forma de victòria, 2 i l'empat, com li recordàvem al propi Camilo Hanglin, a Tarragona. Demà, com dèiem, Rugby Club Sitges a Poble 9B, a Santa Bàrbara a partir de les dues, la resta de partits pel que fa als diferents equips del Rugby Club Sitges, per exemple el femení que juga contra el Químic, demà també, després a 3:45, l'equip sub-18 juga contra el Vilanova Tarragona a Santa Bàrbara, diumenge a les 12, el sub-16A juga amb la Cornellà, demà dissabte amb la 1, i el sub-16B amb el Catalunya Central, al camp de rugby de Vic, demà dissabte a 11:45 del matí. Finalment, pel que fa als equips sub-14, el sub-14A rep el Poblenou demà a Santa Bàrbara a partir de 12:45 del migdia, i pel que fa a la Lliga de Desenvolupament, el segon equip del sub-14 juga amb el Catalunya Central, també al camp de rugby de Vic, demà dissabte a partir de 12:45 del matí. Quatre i 34 minuts de la tarda, encarem ja la prèvia futbolística per comentar ja la 11a jornada amb la tercera catalana, grup 12, grup 10. I comencem pels partits del grup 12. Demà a partir de les 4 de la tarda, el partit entre el Capellades i el Cubelles. A les 5 tenim el Moja Sant Andreu de la Barca. A 6:15 el Bosc de Plaça amb el Ribes s'enfronta amb el Masquefa. I la resta de partits ja van tots per diumenge. A les 12 tenim la Granada amb la Noia. També a les 12 amb el Penya Jove Òdena. A les 12 el Riu de Villes Olivella. i 3 partits per la tarda de diumenge. A les 5, el Montserrat Igualada, Unió Esportiva Sitges, a les Comes, a Igualada, el Pier a la Múnia, també a les 5, i a 6:15, la Pobla de Claramunt contra el Mediona. I veurem com afronta la Unió Esportiva Sitges el partit d'aquest diumenge, com dèiem, al camp del Montserrat Igualada, perquè, Toni, bona tarda, l'equip ve de perdre els 2 últims partits que ha jugat aquí a Guadols, els de la setmana passada, Odena dijous, Moja diumenge. Per tant, des del punt de vista anímic, és un moment fotut.
Sí, 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 és un moment per a guanyar. És un moment per a reaccionar.
Per reaccionar.
I intentar, doncs, guanyar el Montserrat Igualada a les Comes. Un equip que la toca bastant bé, que no ha tingut bon resultat aquests últims, però que, doncs, va reaccionar força bé i es va col·locar dalt del tot. Ara, doncs, ve d'una derrota, i això pot marcar també a favor dels Sitges, perquè els dos venen de perdre, i a veure qui és capaç de guanyar.
Uh-huh. Un Sitges que, com dèiem, la setmana passada va haver d'afrontar amb aquests 2 partits, amb l'Òdena i amb el Moja. Bé, unes condicions també complicades, perquè ja ens deia Víctor Doñate que l'equip tenia algunes baixes significatives, en continuarà tenint per aquest diumenge, n'hi afegirem una més o 2 més respecte a l'equip que va sortir l'altre dia amb el Moja. No hi serà Karim, no hi serà Geri.
Sí, clar, són 2
passes. Veurem si es pot recuperar algun efectiu.
Sí, seria bo a veure si es pot recuperar Yago, que era un
jugador... O un Xavi Rodríguez, que també podria ja estar en la recta final de la seva recuperació.
Sí, més bé per lateral o bé també per al mig del camp, o el Yago al mig del camp. Clar, perds un home de defensa, com és el cas de Karim, i perds un home entre mig i atac, que és el cas de Geri, no?
Sí, sí, perds un home important.
Molt important, molt significatiu. És un jugador que es tira molt de l'equip i això es nota moltíssim, no? Fins i tot quan no té el seu millor partit, és un jugador que es nota, no? I per això és important. No? El que passa que el Sitges el que té que fer és això, recuperar-se. Sabem de que queda molt de campionat, que l'adaptació del Sitges trigarà temps, perquè de fet se va adaptant a la categoria.
Diem perquè
és un equip molt nou, sí, és, té 8 lesionats.
Diem que els condicionants, clar, no han ajudat des de la pretemporada famosa, que tu no pots utilitzar amb el teu camp. Doncs comencem per aquí, ja arrossegues tot aquest dèficit unes quantes setmanes. Aquí afegim les lesions, afegim que tens un entrenador nou, que tens un equip pràcticament nou, que has de... Clar, tot això ha de casar, ha de...
És que imagina la importància que té el fet de no fer la pretemporada al teu camp, que les 3 derrotes que ha patit aquí, consecutives, ha estat aquí al Municipal, que ha patit una derrota a Olivella, però a Olivella entra dintre de lo normal.
Pots perdre,
i de la manera que va perdre, que aquell partit, si acaba empatant, no passa res, perquè doncs, els dos van fer mèrits i el que va tenir més sort de cara a barraca va ser l'Olivella. Però aquí ha perdut 3 partits claus, 3 partits fonamentals, doncs, amb equips que estaran lluitant a dalt.
No sé si dir, Toni, que no tenim massa bones notícies, perquè recordem que els 2 propers partits els tindrà consecutius aquí a Aiguadols.
Sí, el que passa...
Jugarà amb el Riudebitlles dissabte que ve i amb el Sant Andreu de la Barca ve.
Me preocupa molt el Riudebitlles, perquè és un equip que és molt irregular. I me preocupa molt això, perquè és un equip que, en contrari, també està fent bons resultats. Però bé, no es té que preocupar una miqueta als Sitges, més que al rival. Si el Sitges fa el que té que fer i té jugadors per fer-lo, a veure si recupera ja lesionats, la setmana que ve ja potser no, a millor no ho té tampoc, el Geri aquí, però bé, té peces per moure-les i a veure si pot, sobretot ara, el partit a partit, no? Primer bé, Montserrat Igualada, seria molt bo treure un bon resultat. De fet, el Sitges, a camp contrari, està traient molt bons resultats. Potser l'únic però, i no és però, és a Olivella. El problema del Sitges és el municipal d'Aiguador.
Sí, de moment sí, en aquest inici de campionat. El Toni ja ens donava 4 pinzellades del que és el Montserrat Igualada, un Montserrat Igualada que ara mateix és desè a la classificació, té 15 punts, té balanç de 5 victòries, 5 derrotes, és a dir, un equip que de moment no empata. O guanya o perd. Ha marcat 19 gols, n'ha encaixat 21, el seu camp presenta un bagatge de 3 victòries, 2 derrotes. Atenció, perquè el Montserrat Igualada també, no direm que està en la igual coll, però ve de perdre els seus 2 últims partits. Va perdre 5-1 a Moja i l'altre dia el Riudebitlles, el proper rival de Sitges a casa, doncs li va guanyar 1-2. Hem d'estar atents al seu màxim golejador, Yeray El Haraz. Ha marcat 9 gols, està en el top dels màxims golejadors del grup, tot i que, si hem de fer cas a l'estadística, la darrera visita dels Sitges a Montserrat Igualada va acabar amb una victòria per 1-4. Estem parlant, però, del 7 de gener, de l'endemà de Reis.
Sí, de l'any passat.
D'aquest 2018.
Sí, d'aquest any.
Sí, sí, d'aquest 2018.
Any, però era de la temporada passada, la que encara estava Rafa Porres.
Evidentment. 1-4, el Sitges, si no m'equivoco, li va guanyar els dos partits amb Montserrat Igualada, perquè quan va venir aquí també se'l va aconseguir derrotar. Però això són números, Toni, són sí, estadístiques.
A favor del Sitges i del Montserrat Igualada és que els dos presenten dos equips molt renovats. El Sitges perquè una renovació pràcticament total, perquè té molts jugadors nous, i el Montserrat Igualada també. A més, un canvi de generació. Ha passat més a més jugadors joves,
sí.
I això també és a favor dels Sitges, que pot treure alguna cosa d'allà. Jo m'atreveria a dir que fins i tot puc guanyar els 3 punts, no?
Però home, seria sobretot a nivell anímic per l'equip molt bo poder guanyar el partit de diumenge, d'entrada perquè trenques aquesta dinàmica una mica negativa que tens amb aquestes dues últimes derrotes i afrontes els propers compromisos amb més confiança, clar.
Pot fer-lo,
evidentment que sí.
El Montserrat Igualada és un equip que intenta jugar a futbol, això és la virtut que té aquest equip, molt renovat, i el Sitges també, doncs, tant de bo el Sitges pugui aconseguir doncs, aquesta victòria.
El partit que jugarà diumenge a les Comes, a partir de les 5 de la tarda, bé, gairebé que preferim que el partit es jugui a les Comes que no a l'antic camp que tenia Montserrat Igualada, no?
Sí, evidentment.
Sempre és millor jugar a les Comes.
Les Comes és un camp de futbol.
Sí, és un camp de futbol. L'altre ja no. Sí, era més complicat.
Era més complicat
sí. I més difícil superar amb aquell equip. Aleshores tenia un altre equip, d'altres jugadors, Montserrat Igualada, que per anar allà havies de suar tinta. Una jornada, Toni, en què per exemple el Cubelles visita Capellades, un Capellades que des que va perdre amb els Sitges li ha costat aixecar el cap.
Sí, però que no se refia al Cubelles. Jo sempre dic que aquest Capellades doncs encara té que treure la millor versió, no l'ha tret encara, i per mi és un molt bon equip, que no se refia molt al Cubelles perquè és un partit molt trampa,
I prova de toc o de foc per la penya jove que rep l'Òdena.
Un Òdena que ve amb dos baixes significatives, perquè la setmana passada van expulsar dos jugadors,
sí,
al seu camp, i ve al camp de la Penya Jove, un Penya Jove que no ha perdut cap partit al seu camp, que ha empatat un i ha guanyat els restants. Vull dir que és un equip fort al seu camp i ara ve de guanyar el camp contrari, que era la seva assignatura pendent en aquest campionat. Penso que és una bona penya jove i que pot posar moltes dificultats a l'Òdena.
I veurem, Toni, també com afronta l'Olivella un desplaçament complicat també al camp de Riudebitlles.
Sí, és un partit complicadet. La virtut de l'Olivella en aquest camp, la virtut de l'Olivella en tot el sentit és que és un equip que no encaixa gols, encaixa molt pocs, té un bon sistema defensiu, lo treballa molt bé i doncs aquesta és la seva virtut, però juga amb un equip que és capaç de tot, és capaç de lo millor i de lo pitjor. És un partit una mica estrany, que veurem què passa al final.
I pel que fa als equips de la comarca, han recordat també que el Ribes juga a casa, en rep el Masquefa, un Ribes que ve de golejar la Múnia.
Que té que guanyar el Masquefa, perquè el Masquefa ve de sortir golejat amb la penya jove.
Sí, sí, li va fer 5.
5, a casa, no? I en aquest partit el Ribes té que guanyar. El Ribes té un equip que la segona volta durarà molt que parlar, que no se refin ningú perquè té un molt bon equip.
En qualsevol cas, Toni, aquest Ribes de Salido està ben classificat, està amb 16 punts.
Sí.
Té els
sí,
mateixos punts, per sí, exemple, que el Sitges o la Penya Jove.
I déu-n'hi-do la feina que està fent. Ten en compte que la majoria de jugadors han sortit del B, un B que està fent una campanya sensacional a la quarta catalana també. Té jugador i fins i tot la setmana passada van debutar dos juvenils perquè jugaven els dos equips.
I els dos crec que van marcar.
I els dos van marcar.
T'ho dic això perquè vaig tenir ocasió d'estar parlant amb el Toni Salido, que me'l vaig trobar diumenge a Aiguadols, veient el Sitges Moja, i m'ho va dir. Diu, han debutat dos juvenils i només sortir han marcat un parell de gols cadascun.
Els dos van marcar, sí senyor.
Bé, doncs això és un magnífic debut i prova que si confies en el que confies també acabes tenint bons resultats.
Estan fent molt bona feina en el Ribas, molt bona feina.
Molt bé, doncs el Sitges, tornem a recordar, afronta amb aquest partit de l'onzena jornada amb el difícil camp del Montserrat Igualada el diumenge a les 5 de la tarda. Seguim endavant, anem ja amb el grup 10. Per recordar d'entrada també els partits d'aquesta 11a jornada, que són el Terlenca Dinàmic Batlló, demà a les 6 de la tarda. La resta tots van per diumenge. A les 12 tenim l'Iberia Martinenc B, també a les 12 el Chacarita Almeda, el APA Poble Sec Carmelo, el Sant Genís Penitentes Veterans a Catalunya, a les 12:10 la Florida rep el Ciutat Cooperativa, a 1:15 el Gornal rep l'Esquerra de l'Eixample, també a 1:15 el Turó de la Peira rep el Santa Eulàlia i tancant aquesta 11a jornada el partit de la Satàlia, a 6:15 de la tarda el Sitges Sobrense visita el Poble Sec Unió Esportiva. Un Poble Sec ara mateix és 13è a la classificació, té 11 punts, presenta balanç de 3 victòries, 2 empats i 3 derrotes. Amb el seu camp és on hem incidit especialment i ens hem fixat especialment. Ha guanyat només un partit, n'ha empatat un altre i ha encaixat 2 derrotes. Tenia fins fa poc 2 partits pendents, tot i que el partit que va jugar amb la Florida, finalment el comitè de competició l'ha donat per finalitzat amb victòria de la Florida per 3-4. El partit no va acabar, el resultat en aquell moment era de Poble Sec 3, la Florida 4, i aquesta última setmana el comitè de competició ha decidit donar els 3 punts a la Florida, per tant, no són 2 derrotes, sinó 3 les que ha patit, Toni, aquest Poble Sec al seu camp. Sí. I té encara un partit pendent, el que va jugar al camp de l'Iberia.
Sí, que tampoc va acabar.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do.
No, és un equip a tenir molt en compte, és un equip que no serà fàcil.
No, gens.
A més, serà tot un camp complicat, molt difícil.
Clar, la pregunta seria, quin camp no és complicat en aquest grup, Toni?
Tots. Tots. Però clar, aquest és un equip que ara portava 2 equips que no, 2 partits que no havia acabat. I això diu,
sí,
diu molt.
No sé si és massa simptomàtic o és massa bo, no és, en fi, no ho sé, però perquè tampoc no podem opinar perquè no hem vist el que ha passat.
Però en l'últim partit que li donen la raó al guanyador és perquè quan marca a la Florida,
sí,
doncs comença tot el xou.
Es valia un grigall important.
Comença tot el xou. És un partit complicat, un camp difícil, però bé, el Sobrense té que fer el que té que fer, jugar a futbol,
preocupar-se
de lo demés.
Un Sitges Sobrense, Toni, que si juga com la primera part de l'altre dia...
Sí, té molt a guanyar.
Aquí amb l'Iberia...
Té molt a guanyar. I aquest equip no és l'Iberia. L'Iberia té més qualitat que no el Poble Sec, però té molt a guanyar. Si el Sitges Sobrense fa el que va fer aquí en el primer temps, doncs té molt a guanyar i fins i tot m'atreveria a dir que és capaç de fer el que va fer al camp del Poble Sec Penitentes,
sí,
guanyar. Tant de bo aquí també pugui guanyar.
Té una baixa important, com és la de Guillem Vinyola.
Sí, és un jugador molt important.
Un jugador que ara per ara és un referent gairebé a l'atac.
Sí, treballa molt bé.
Aquell jugador que és capaç de despenjar-te totes les pilotes, aquell jugador que et fixa els centrals, aquell jugador que dona joc a la resta de companys de la zona.
Sí, és un jugador que es notarà molt. El que passa que doncs, és important, a veure si poden doncs, comptar amb Nico. Nico per mi és un referent i sobretot de Can Contrari.
Nico, un Ferran.
És un Ferran clar, que fa molt de temps que no el veiem.
Clar,
i això,
un jugador doncs, que em sembla la primera jornada va ser capaç de marcar 3 gols.
Va marcar un hat-trick, exacte, sí, va marcar un hat-trick. Després, a partir d'aquesta jornada, ja no ha jugat partits sencers. I clar, això doncs, l'equip ho nota molt, no? Comín, que també és un molt bon jugador, si entra en joc, doncs l'Adrià Comín és un molt bon jugador, però per això doncs, té que entrar més en joc. Va marcar 2 gols en la segona jornada aquí, doncs, però clar...
Ja sabia una miqueta, Toni, que el Sitges Sobrense aquest any ho tindria complicat, bàsicament, per la tipologia dels rivals i per la tipologia del grup en si.
Sí, clar, és evident.
És un grup
difícil, i un equip totalment nou.
Clar.
Perquè li queden 3 o 4 jugadors, tots són nous, i clar, tens que, com es diu vulgarment, picar molta pedra
per
treure profit.
I ballar normalment amb les més lletges.
Amb les més lletges.
Però cada setmana, clar, quan un li toca ballar amb la més lletja cada setmana, ostres, al final dius, a veure si em toca alguna de guapa, de tant en quant.
Acabes avorrit.
Sí. En fi, 4:49, el partit del Sitges Sobrense és el que tanca aquesta 11a jornada del grup 10 a 6:15 al camp de la Satàlia davant el Poble Sec Unió Esportiva. Anem al bàsquet, a la Copa Catalunya. Grup 2 es disputa en aquest cap de setmana la setena jornada. Com dèiem, el bàsquet Sitges, després de la seva important victòria davant el Cantaires de Tortosa, visita diumenge amb el camp, la pista millor dit, del Círcul Codonifici de Badalona, al pavelló La Plana de Badalona, aquest diumenge a 6:15 de la tarda. Un Codonifici de Badalona que presenta de moment un balanç de 3 victòries i 3 derrotes. La temporada passada el Sitges ja va ser capaç de guanyar allà, però evidentment estem parlant d'una temporada diferent, 65-69, compta perquè el conjunt badaloní ve de perdre 103-67 davant el Ripollet. Sí que el Ripollet és el líder, de moment un equip que ho ha guanyat tot, és a dir, els 6 partits que ha disputat, però, en fi, una bona oportunitat per als homes d'Edu Piñero per resseguir la línia que van mostrar l'altre dia amb el Cantaires de Tortosa. Recordar també que el Sènior B juga diumenge, ho farà a partir de les 12 del migdia a les Comes, davant el Club Bàsquet Igualada. Anem a l'hoquei, en partit de la novena jornada amb el Club Patí Subursitges. Toni, visita avui de nou Terres Lleidatanes a Belllloc a partir de 10:15 de la nit.
Sí, sí, sí. A part de l'horari, que és un mal horari, sí, perquè jugar a aquestes hores pràcticament a Lleida, doncs davant d'un equip que està per la meitat de la taula, que no és mal equip, que és molt bon equip i que no tindrà moltes facilitats al Patí Sitges en aquest, tot i que a pista contrària, doncs l'equip està molt bé.
Intractable. Ha guanyat tots els partits que ha disputat. No és una bona hora, evidentment, no és un bon dia. No sé si ho podem preguntar a un dels integrants de l'equip del Club Patí Subursitges, com és en Sergio Pérez. Sergio, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Escolta, m'ajuda a jugar un divendres a la nit, a aquestes hores, no fa una mica de mandra?
Bueno, sí, però també ens faria mandra anar-hi el dissabte o el diumenge, a
clar,
aquestes hores.
Clar, clar, clar. Aquí, llavors, què és el més pesat? El viatge, potser?
Sí, bueno, sí, jo crec que és el viatge, però bueno, el mateix que t'he dit abans. Si és una hora i mitja de viatge, serà avui o serà dissabte. Vull dir, hem d'afrontar-ho igualment, encara que sigui divendres i ja està.
Escolta'm, de moment, fora de casa, esteu impecables.
Sí, sí, de moment hem guanyat tot fora de casa i, bueno, a seguir així, esperem que avui no es trenqui aquesta ratxa.
Veniu de la victòria de l'altre dia, 4-0 amb el Lleida, un partit que va costar, sobretot a la primera part, però veu acabar a final golejant. Fins fa molt poc, Sergio, l'assignatura una miqueta pendent eren els partits de Pinsbens.
Sí.
Fins que veu aconseguir guanyar el Sant Cugat i veu trencar aquella mala dinàmica. Sí que és cert que els dos partits que havíeu perdut eren contra rivals, home, si no recordo malament, un era l'Espanyol i l'altre el Congrés.
Sí, sí, és això que dius. Clar, venen del Congrés, que acaba de baixar Nacional Catalana, vull dir, a més un equip veterano amb molta experiència, després ve l'Espanyol, que té un dels millors equips de la categoria, i bueno, potser nosaltres encara no estàvem tan rodats, i potser va ser això que va fer que perdéssim. Però bueno, l'equip s'ha aixecat molt bé, ara portem una dinàmica superpositiva i aprofitar i allargar-la al màxim.
Està clar, està clar. Esteu tercer, Sergio. Vaja, no sé si abans de començar la temporada potser hauríem signat més d'un i més de dos.
Home, i tant que ho haguéssim signat. Nosaltres, bueno, ens hem ficat un objectiu mínimament ambiciós, vam parlar d'estar-hi a la zona alta, ja sigui per intentar fer el play-off a final de temporada. I bueno, i això, fruit del treball i tot, doncs allà estem, tercers.
L'equip gairebé presenta el mateix bloc de la temporada passada, amb reforços importants i molt interessants, sens dubte, per tractar de fer un bon paper. Clar, si això us donarà per estar dalt fins al final, vaja, no ho sabem, però des del teu punt de vista, Sergio, tu creus que aquest equip podria estar perfectament preparat per com a mínim poder jugar un hipotètic play-off d'ascens, o no?
Sí, sí, jo confio plenament en aquest equip. Jo crec que també nosaltres som un dels millors de la categoria i l'equip el tenim. Ara l'altre és treballar bé, seguir amb aquest compromís que estem tenint fins ara i és això, fruit del treball i amb la qualitat que tenim, jo crec que sí que podem estar allà donant guerra.
I tenim la sensació aquella que, com dèiem, a part de mantenir bona part del bloc, Sergio s'ha fitxat bé.
Sí,
i han vingut jugadors importants. Sergi Sabater, Ferran Ortoll, clar, són jugadors també que et donen un plus.
Clar, ens donen un plus, ens han donat moltíssim. Sergi és un jugador ofensivament boníssim, supertècnic, ens dona un plus a l'atac, i el Ferran, un jugador així més a darrere, perfecte, o sigui, un equilibri total.
Per cert, es nota molt el canvi? El nivell és, evidentment, és diferent, és més elevat, jugar a primera que a segona?
Sí, 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 es nota. Es nota sobretot perquè cada partit costa. En canvi, l'any passat potser te n'anaves a jugar a l'Espluga de Francolí o alguns partits així i a la mitja part ja tenies el partit mig trencat, diguéssim. Aquí no, aquí tot és molt més ajustat, tu has de treballar més. És un altre tipus de partit. Uh-huh.
En aquest sentit, Sergio, què és el que us ha costat més en aquest procés d'adaptar-vos a la nova categoria?
Bueno, pues jo crec que és el que tu has dit, que com han vingut fitxatges i tal, pues una mica començar el rodatge del nou equip. Uh-huh. Jo crec que per això vam perdre a casa contra l'Espanyol i el Congrés. Jo crec que a dia d'avui potser haguéssim pogut plantar més cara, potser haguéssim pogut empatar o guanyar. I és això, acostumar-se a conèixer amb els nous companys, que s'adaptin al sistema de joc i ha sigut això potser l'únic que ha costat així una mica més.
I, bueno, i pel que fa a la teva aportació, clar, serà molt difícil repetir els números de la temporada passada, Sergio?
Sí. Però bueno, s'intentarà.
T'has ficat alguna fita o no?
No, jo no soc molt de ficar-me fites. Jo vaig partit a partit, intento fer el millor que puc.
Setmana a setmana, escolta'm, ja vindrà el que hagi de venir, no?
Sí, correcte.
Perfecte.
Això mateix.
Sergio, sóc el Toni Muñoz. Ara la cosa està més repartida, perquè està Sabater, estàs tu i està Ferran, que també marca molt gols, però jo, a part d'això, el que valoraria molt d'aquest equip, i l'estic valorant, i sobretot la setmana passada, és que feu gols, i sobretot la setmana passada l'equip no va encaixar cap.
Sí, però potser va ser el primer partit que va passar això. Veníem fent partits defensivament bastant dolents.
Sí, per això, però se va millorar la setmana passada en aquest sentit,
correcte,
no?
La setmana passada es va millorar molt, hem defensat molt junts, molt sòlids, i això al final és el que et dona. És el que et dona, que després fas dos o tres gols i ja guanyes el partit. És estar fort en defensa i aprofitar les que tens en atac. I el cap de setmana passat potser va ser el primer partit on ho vam veure. Veníem encaixant bastants gols, la veritat.
Bé, però en qualsevol cas no esteu massa lluny dels números que presenten altres equips, com per exemple, ara estic veient, el menys golejat és el Congrés i n'han encaixat 21, vosaltres esteu amb 27, 24 n'han encaixat el Reus i l'Espanyol, per tant, no són números tampoc massa negatius en aquest sentit.
No són negatius tampoc, però vam anar al camp del Martinet, vam rebre 5 gols,
ja.
A l'Espanyol ve a casa ens fa 6,
ja, sí, sí.
I bueno, vulguis o no. Mm.
Però són números d'adaptació a la categoria, no? Són, clar, encaixeu gols perquè falta aquella adaptació que ja comenceu a tenir-la, no?
Correcte. Ara ja, pues, d'insistir als entrenos, les indicacions d'entrada i tal, ja sabem què és el que busquem en defensa i és això, i ara aquest partit ja es va veure, no? Una mica, que ja comencem a treballar-la bé tots junts, i per això la portaria a zero.
Molt bé, Sergio, doncs suposo que a punt ja ha de marxar cap a aquest lloc.
Sí, dintre poc.
Vaja, imagino que l'objectiu no serà un altre que tornar cap aquí amb els tres puntets, eh?
I tant.
Molt bé, doncs així ho esperem, Sergio, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon viatge i bona feina.
Vale, merci.
Adéu. Bona tarda.
Bé, un segur de gol, Sergio Pérez, que la temporada passada, ara no recordo la xifra, però es va fer un tip de fer gols, però bé, aquest any, ja ho deia, també tinc jugadors com el Sergi Sabater, com el Ferran Ortoll, que
marquen,
que estan aportant, també, i això és important, que no hagi de recaure tot, sí, en una mateixa persona. Uh-huh. Bé, doncs avui a 3:15, com dèiem, aquest bell lloc Club Patí Sitges, recordem que segona catalana, el segon equip, juga a Valls, a la pista de l'hoquei Club Valls, ho farà demà dissabte a 7:45 del vespre. Pel que fa amb els tres equips de la base, el Pre-Benjamí juga a la pista del Sant Just demà dissabte a 11:15, el Benjamí ho farà a la pista de l'Horta demà dissabte a 4:15 i finalment el juvenil, que jugarà aquí al Pinsbens, ho farà demà dissabte a 4:45 de la tarda. I amb això gairebé arribem ja a les 5. Per tant, moment de posar punt i final a aquest temps de prèvia i agenda esportiva, com cada setmana en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bon cap de setmana i a vostès agraïts de nou per la seva confiança. Que passin un bon cap de setmana i que els resultats acompanyin. Els ho expliquem dilluns. Bona tarda.